Seguim avançant al magazín del Matí a Ràdio Estel i ho fem amb una secció que ens ajuda, sens dubte, a viure millor i també a gaudir de la bona vida.
La bona vida amb Jordi Vilajosan.
Què, Jordi, com estàs? Benvingut.
Feliç bon dia. I content.
Tu sempre estàs feliç.
Sí, sempre estic feliç. Quan he entrat aquí, amb l'Àngel se'm deia, com estàs avui? No tens res de queixar-te? I no, avui no. Però em puc queixar, si voleu, Però no, per què?
Però tu et queixes, sí?
Sí, sobretot quan el Barça juga malament, llavors és quan em queixo més. El dilluns al dematí se'n fan durs si el Barça no acaba de jugar bé. Però si no, si he jugat bé o he guanyat, encara que sigui de mala jugada, doncs pues estic content.
No sé si has escoltat l'entrevista que hem tingut ara amb el Marc Palahir, president de l'Aliança de Bioeconomia Circular, que recordem, que és aquesta aliança que impulsa doncs l'actual rei del Regne Unit, Carles III, i tal com ho explicava tot, que sembla tan fàcil, i dir, per què no ho estem fent, no? Per què no arribem a aquest nou paradigma? Les coses són més fàcils, no?, de les que, del que ens pensem.
Les coses són molt fàcils. Passa que la ment, recorda't el teu minut, és molt complicada.
Mira, ara m'has fet recordar. Abans de començar, aprofitem, si et sembla, uns instants per respirar.
Perfecte.
Doncs recordes com ho havíem de
fer. Llavors, estaríem que sentar còment.
Sí, ho estic fent, eh?
Exacte. Avui la Mercè m'està fent cas. Cames separades, intentem no juntar les cames. El cos, más o menos, com es diu en castellà, erguido.
Sí.
Jo les calces de català, com jo vaig estudiar
recte,
en Franco, és
sí.
Recte.
Sí.
Llavors tanquem els ulls, que ara et vigilo. El José Matosos ho controla tot, no pateixis.
José, imagina't, és capaç de tancar mig, no del tot els ulls, però val, d'acord. Què fem ara?
Llavors ara respires profundament.
Sí.
I expulses l'aire. I mentre te'n vas pensant, focalitzis la teva atenció en com inhales a l'aire i exhales a l'aire. Ja està.
I ja ho tindríem.
Ja ho tindríem.
Què ens pot aportar això? Quins beneficis? Fer aquest exercici que costa res?
El neguit que tu portes a sobre, expulsar-lo per la boca.
I
així
ja
de senzill.
I el traiem,
l'expulsem. Ja està.
Explosionem, anava a dir.
Una altra cosa és que quan deixem de fer això, sí? Dintre de 30 segons tornes a ser la història de la Mercè, que s'explica que té aquesta dinàmica, que té aquesta contenta, que té aquesta neguitosa, té aquesta pendent de tot. I avui, senyors, no sé si algú t'ho ha dit, porta ulleres.
Que jo porto ulleres,
Jo pensava que ets una dona sense ulleres, però no portes ulleres.
No, jo no hi veig.
Estàs superelegant i superguapa.
Bueno, no ho sé, això. Bueno, a veure, es fa el que es pot, Jordi. Però és que és veritat que jo porto lents normalment i mira, he tingut problemes amb les lents i les ulleres també van bé. Per cert, cada dimarts aquest espai La Bona Vida, ja sabeu que ens agrada recomanar-vos una lectura de la mà de l'advocada i terapeuta Eugènia Sobrino, que em sembla que ja ens escolta, Jordi.
Sí, perfecte.
Eugènia, bon dia.
Hola, bon dia.
Necessitem aquesta recomanació literària, que, per cert, avui ens recomanes el llibre d'una autora enigmàtica, Eugènia. Qui és?
Sí, la Elena Ferrante, que no sabem qui és, la veritat.
I quin llibre ens recomanes de la Elena Ferrante?
El llibre que recomano és La vida mentirosa de los adultos.
Uh-huh.
Aquesta història es relata la vida de la Giovanna, una nena que viu amb la seva família d'aparença burgesa, que està com capficada en una mena de cúpula creada per la seva família més propera i no coneix la família més llunyana. I un dia se li encén la llumeta i diu, vull conèixer la família que no conec. I arran de conèixer aquesta família que no coneixia, comença a conèixer totes les limitacions que li són inculcades des de petita per els seus pares i comença a rectificar alguns patrons que amb ella no li convencen i sentir-se una miqueta més plena de mica en mica.
Això està bé. Escolta, Eugènia, pels que s'han enganxat a la trilogia Amigues, que em sembla que també no és de la mateixa, de l'Elena Ferrante, de la mateixa autora, que la veritat va ser tot un fenomen, se n'ha fet fins i tot una sèrie, diríem. Eh que sí? És així, no?
Una sèrie en HBO de dos amigues i La vida mentirosa de los adultos, properament hi ha pel·lícula a Netflix.
Ah, doncs mira, també, primer ens llegim el llibre i després a la pel·lícula. Tu ens recomanes també la lectura d'Amigues?
De dos amigues, sí.
També, d'aquesta autora. Escolta, doncs moltíssimes gràcies per aquesta recomanació. Eugènia Sobrino, advocada i terapeuta, prenem nota. Moltes gràcies i que tinguis feliç setmana.
Igualment, gràcies.
Vinga, doncs, fet aquesta recomanació, avui el Jordi ens vol parlar d'un tema que potser per molts els resulta completament desconegut. De fet, l'Eugènia ens donava una petita pista amb aquesta recomanació, jo crec. A veure, que m'ho digui el Jordi, eh? Perquè tu ens recomanes que ens pot ajudar a viure millor. Són les constel·lacions familiars. A veure, per aquells oients que no sàpiguen, i jo m'hi sumo perquè, a veure, sí que hem sentit a parlar de les constel·lacions familiars, però què són?
A veure, exactament, jo buscaré la definició, perquè moltes vegades jo sempre recomano assistir a un taller de constel·lacions familiars i després opinar, perquè si ho descric, algú es pot pensar que el Jordi està tocat del bolet, que també és veritat, eh? Que no és mentida.
Home, no et venguis així, vols dir que estàs... No, home, no, tu ets un home feliç.
Això
m'agrada.
Què és una constel·lació familiar? És una teràpia sistèmica. Què vol dir una teràpia sistèmica? Que treballem, diguéssim, en el món de les relacions familiars, socials... empresarials. És a dir, que els problemes que té la Mercè Raga avui són fruit, bàsicament, de la seva relació amb els seus ancestres, pares, avis. I amb la constel·lació, el que s'intenta és esbrinar on tens el teu desequilibri que provoca, per exemple, un conflicte de parella, o que provoca un conflicte a la feina.
I escolta, qui va ser el principal impulsor d'aquesta... No? De les constel·lacions familiars, aquest equilibri sistèmic, per dir-ho d'alguna manera.
El principal impulsor, no creador, va ser en Bert Hellinger, un alemany psiquiatre, que es va morir curiosament fa 2 anys, i en aquell mes d'abril, en aquell mes de setembre, es va morir Bert Hellinger, Eleanor del Reversing, i el Claudio Naranjo d'Enneagrames. Curiosament, els 3 es van morir el mateix mes. És un fet curiós. Llavors, ell ho va desenvolupar com a complement a la seva teràpia psiquiatra.
I quina utilitat tenen aquestes teràpies? O sigui, quan els poden ser útils?
Serveix de recolzament o de palanca per resoldre conflictes que tenim que no són capaços de veure'ls. Jo sempre dic, jo faig constel·lacions, o he fet constel·lacions, no em vull dir que sóc constel·lador, però sí que n'he fet, jo tinc conflicte. Per exemple, no estic còmode a la feina, però no sé veure d'on em ve la causa. A través de les constel·lacions fem una representació i la persona que és constel·lada veu d'on li ve el problema. I, teòricament, el problema queda resolt pels moviments energètics que es fan.
I com són aquests moviments energètics? O sigui, com podem, no?, moure aquestes energies?
Bàsicament, el que fem és, constel·lador i constel·lat, ens quedem fora del camp sistèmic i escollim representants. Hi ha una primera persona que representa a la persona del problema. I després, dintre del camp, dintre d'aquesta petita obra de teatre, busquem representants. Pot ser els pares, pot ser l'amor, també es pot representar un concepte, algunes vegades hi ve representar la mort, l'enveja, la feina, el teu jefe, el teu subordinat, que no hi ha manera que et faci cas, el que sigui. Llavors, en els moviments, veiem i visualitzem els problemes. Unes coses que sobta molt a la persona que és constel·lada, que veu que característiques seves queden representades amb aquella persona que el representa amb ell. Jo, quan faig constel·lacions, ningú mai sap què és el que estem representant. Ni aquí, ni el què, perquè es faci de manera natural. I és algú que impacta. Per això dic, anem, proveu, i després ja veureu si us agafeu o no.
Ja, opineu. I escolta, no, anaves a dir alguna cosa, Jordi.
El que sí que recomanem sempre, això amb la ràdio, sempre ho he dit, i amb els amics, això no és un botó que prenguis i ja queda resolt el problema.
És que t'ho anava a preguntar, això.
No, és veritat. Però és de la mateixa manera que quan vaig al psicòleg. I no comparo, perquè són 2 teràpies diferents. Una, la teràpia tradicional, que jo obligo, o dic, si tens un problema, vés al psicòleg, perquè és important. Entre altres coses, la meva filla és psicòloga i si m'està escoltant per la ràdio em matarà. Estic en el psicòleg, perquè és important.
Ara ja no et matarà.
No, perquè m'estima molt, però em fotrà bronca, que és pitjor. Llavors, aquí el que fem és, una, visualitzes el conflicte, i segona, l'equilibrem. Però si tu el dia següent segueixes amb la mateixa intenció de fa 24 hores, el problema no queda resolt.
No serveix de res, clar. I deies, per exemple, ens posaves l'exemple de la feina, no? Si tens un problema a la feina, però quina aplicació té aquesta teràpia sistèmica? També en tenim a nivell personal, no?
Sí.
A problemes amb la parella, també deies, a nivell familiar...
Bàsicament, hi ha 3 problemes bàsics. Un, problemes amb la parella. I això és una cosa que està molt sobre la taula.
Sí.
Després, problemes amb propòsit de vida. Què faig jo avui en dia? I això és un problema que genera molt neguit amb les persones. I el tercer problema, problemes amb la feina. No trobo la feina adequada, no em sento content. Al final, tot això ve de la relació amb els pares. Per què? Perquè la gent ja està cansada de sentir-me. És que, Jordi, sempre dius que el problema ve de la relació amb els pares. Partim d'un supòsit.
Tu sempre parles de la teva mare.
I de la meva pare, sí, sí, sí.
Però des de sempre aquí fa referència a la teva mare.
Perquè és un tema que jo m'he estat sanant aquests últims anys. Perquè sé que sanant el tema amb la meva mare sano altres coses. Però per què ve això?
Per què?
Perquè hi ha una creença budista de que l'ànima, quan s'encarna, escolleix els pares que vol. No són els teus pares que t'han escollit a tu, no. Tu has escollit els teus pares, però per què els has escollit aquests i no altres? Per sanar, per aprendre alguna cosa. Per tant, els conflictes que a tu et venen quan estàs aquí vivint a la Terra són conflictes que et venen perquè això és un aprenentatge que tens.
I escolta...
Això és una creença, eh?
Vull dir,
cuidado. Tenim que matitzar molt perquè això cada un té les creences que té i les hem d'acceptar i respectar.
No, nosaltres estem... volem conèixer aquesta creença i després podem opinar.
I després que cada un digui la seva.
Exacte. I ens ho estàs explicant, ho estem coneixent. Els tallers que ha realitzat, Jordi, quines situacions dius, ostres, és que aquesta m'ha impactat moltíssim.
Per exemple, tinc un problema, perquè molta gent després em ve a mi, Jordi, te'n recordes d'aquesta constel·lació que vaig fer? Doncs pues no, perquè jo acabo la constel·lació, cap de 100 minuts no me'n recordo de res. Me'n recordo d'anècdotes, però no del concepte, me la tenc que tornar a explicar tota, inclús hi ha persones que s'enfaden amb mi. Perquè jo estic molt centrat amb la constel·lació, però després ja me n'oblido. I crec que es va oblidar-se. Però vaig a anècdotes. Me recordo una persona que li està fent una constel·lació per un problema de parella i vam representar el pare. La persona que feia de pare, el representant del seu pare, el seu pare ja està mort, va intentar agredir a la filla. I això m'impacta molt. I jo li vaig tindre a dir a la persona, ei, pare, que aquests límits ja... I llavors li vaig apuntar a la filla. Quan es van quedar soles, dir, el teu pare et pagava, i sí, em pagava molt. I ningú ho sabia, a mi no m'ho havia explicat. I el que representant ni es coneixien.
I com es fa una constel·lació familiar? O sigui, tu dius, que tu ets...
Sí.
Sí.
No, és que no m'agrada ficar-me l'etiqueta
no
perquè...
No t'agrada, però bé, n'has fet.
Sí, n'he fet unes quantes.
Com es fa? Quan tardes en fer una?
Més o menys són 45 minuts.
En 45 minuts ja la tens feta?
Sí.
I què necessites saber de la persona?
No, jo primer parlo... Si sigués amb tu, parlo amb tu.
Sí.
I intento connectar-me amb l'univers perquè em baixi informació teva. I després comencem, en funció d'aquesta informació baixada, la Mercè està començant a riure.
Clar, és que em costa una mica... No,
és el que se diu canalitzar.
Sí.
Llavors baixo l'informació...
Com et connectes amb l'univers?
Pues, pur i simple, mirant-te i estant centrat en tu i ja està. Tan senzill com això, no té més. Abans, el Jordi, em deixes fer una constel·lació amb la Mercè i dir, Jordi, no et passis perquè per la ràdio és molt complicat.
A qui li has demanat això?
A l'Eugènia, abans de preparar el programa, m'he dit, Jordi, tranquil, vull dir, això amb un altre tipus de mitjans es podria fer.
Jo és que crec que soc molt més racional. M'estic donant compte que soc molt racional, però bé, escolta, és el que tu dius, és una creença,
sí,
no?
Sí, una creença i entrem o no entrem,
Exacte. Per cert, d'acord, fas aquesta constel·lació...
I després fem la representació teatral.
Val.
En el qual tu l'aproximament és que quedar-te quiet i deixar-te portar. I clar, amb aquesta sensació, jo me'n recordo una vegada sent representant que vaig tindre desig sexual per la persona que jo tenia davant. I jo no sabia què estava representant, eh? Sí que davant tenia un home. Jo vaig dir, ostres, què està passant aquí? I em vaig sentir... Llavors, al final, com jo coneixia o conec a la constel·lació, dic, escolta, jo què estava representant? És que ja no sé si la meva orientació ha canviat o no... I vaig dir, no, Jordi, tu estàs representant l'amant de la noia i el noi representava una dona. I que ara entenc el que sentia. I per què no has dit? Perquè m'ha fet vergonya. Jo també tinc la meva limitació, la meva creença. Jo no puc dir, davant de 40 persones, et desitjo. I a mi hi ha aquí una resistència meva.
I hi ha molta gent que te'n demanen de fer constel·lacions familiars? Sí? Hi ha demanda?
Hi ha bastanta demanda. Perquè també la gent creu que apretant un botonet, fent la constel·lació... Avui anant a la perruqueria... La noia m'ha dit, Jordi, com faràs una constel·lació? És que tinc aquest problema, i amb tu el resol. I no, el resols tu, el problema. Jo no resol res, jo t'ho monstro. De la mateixa manera, quan vas al psicòleg, si li fem cas, serà el psicòleg perfecte, i si no li fem cas, serà imperfecte. Amb això tinc que anar molt al tanto, perquè això és un tipus d'acompanyament o teràpia, però no és una teràpia tradicional.
Acabem amb la bona vida.
Exacte.
Però escolta, passa molt ràpid, això.
Exacte, però millor.
Sí.
Si tothom queda més...
Amb ganes de més.
Amb ganes de més.
Però volem un consell, que sempre ens fas un bon consell.
El consell d'avui és complicat.
Per què?
No sé si jugar-me al cafè que em deus.
Va, sí, juguem.
Vale.
Va.
És, quan ens aixequem pel dematí,
sí?
Quan més o menys estem desperts, no molt desperts, ens anem al mirall, que és, jo crec que el que fem tots, anar-nos al bany. Ens mirem al mirall i, amb veu alta, ens diem... T'estimo. Mirant-se als ulls.
M'ho dius a mi?
Al mirall.
No, m'ha quedat clar. O sigui, que ens hem de mirar al mirall...
Exacte.
I a nosaltres mateixos dir-nos... T'estimo.
Exacte. Si que has avisat a la família, que estàs parlant sola amb el mirall, per si a casa diu, la Mercè avui no s'ha aixecat bé.
O bé, o molt bé.
O molt bé. Que això depèn de com t'aixequis.
I, quins beneficis, quines són les conseqüències de fer doncs, aquest exercici d'autoestima?
La teva autoestima puja radicalment.
Què veurem en aquest mirall?
Ens veurem a nosaltres mateixos. El que passa és, som capaços de mirar-nos al mirall? A mi costa molt. Som capaços de dir-nos a nosaltres mateixos, en veu alta, t'estimo? En veu baixa encara ho podem dir, però en veu alta?
A tu què et costa més, mirar-te al mirall o escoltar-te?
Mirant-me al mirall. A mi em costa molt. Jo miro el mirall per pentinar-me, però com tinc poc cabell, ja no em pentino gaire. Vaig ràpid, renteixo, però no, em costa molt mirar-me als ulls. Hi ha gent que es mira el mirall i el cos.
T'hi sents identificat?
No. I cada cop menys.
I per què creus que no t'hi sents identificat?
Perquè potser no m'agrada el meu cos, o potser no m'agrada la forma... No sé. Bona pregunta. No m'havien fet mai aquesta pregunta. Em sembla, no sé si tornaré la setmana que ve.
No, que ens has de donar molts bons consells com fas. I no, i per cert, mira, aquest és un tema, no?, per gaudir també de la bona vida, aquesta acceptació del nostre cos, no?, i de qui som, no, Jordi?
Aquest és un dels problemes que jo tinc, que reconec que tinc, però i l'estic aplaçant, és, per exemple, el ballar, el moure'm. Em costa molt. Jo puc fer una conferència davant de 4.000 persones i no tinc por, però si m'invites a una discoteca, sí, seré incapaç d'anar-hi. Perquè no he anat mai, he anat 4 vegades a la meva vida. Em costa molt ballar.
Bueno, però mira, cadascú... Sí,
és
no?
una cosa que tinc a superar.
Clar. Jordi Vilajosana, de debò, que és un plaer tenir-te els dimarts. Ens animes el dia. Ja saps que vam col·locar els dimarts, perquè vam pensar és el dia que ens costa més.
Exacte.
I és el dia més maco. Cuida't molt.
Igualment, i moltes gràcies.
Gràcies a tu.